Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Pregunta, què passaria si un bon dia ens llevéssim i totes les tendes i botigues del nostre barri o ciutat haguessin tancat? Això podia semblar l'argument d'una novel·la de ciència-ficció, no gaire interessant d'altra banda, però en qualsevol cas una novel·la de ciència-ficció. Està passant, perquè a casa nostra hi ha persones que no tenen pràcticament botigues al seu barri o poble on anar a comprar aliments, botigues petites, eh? És el que s'anomenen deserts alimentaris.
Ai, mira, postres, parlarem de postres.
No, desserts, no.
Deserts alimentaris.
No, deserts alimentaris amb les Trevives. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé. Hola, i aquest tal? És un bon argument per una novel·la de ficció.
Crec que no, eh? Aquell dia en John es va llevar i va descobrir que no tenia cap botiga al seu voltant.
Bueno, tot el tema de les crisis alimentàries han sigut arguments de pel·lícules de referència,
sí,
de ciència-ficció.
Per exemple, Soylent Green, de Charlton Heston.
Per exemple. No estava pensant en aquesta, estava pensant en una de més actual, però Juegos del Hambre, per exemple.
Juegos de la fam, sí.
Més actual, però bueno, l'altre és un clàssic que val molt la pena, també.
I si no sabeu l'argument ja us l'explicarem, però al final es mengen les persones.
Exacte,
pastilles
convertides
verdes.
En pastilles.
Sí, senyor. D'entrada, jo no havia sentit mai el concepte desert alimentari, i mira que sé coses, eh?
Però em sorprèn, no. Doncs aquí estem per solucionar aquests problemes i tots els dubtes. Bueno, els deserts alimentaris és un fenomen més propi d'altres latituds, com els Estats Units, però bàsicament és en què consisteix són en comunitats, en territoris, on bàsicament la gent no té accés a poder comprar productes i aliments frescos. És fruit de l'ofensiva que han portat a terme les grans superfícies, la gran distribució. Sobretot en determinades grans ciutats, això ha passat, en zones empobrides d'aquestes grans ciutats, quan de sobte van arribar en un moment determinat als supermercats, van obrir les seves superfícies i per aconseguir atreure públic van baixar els preus dels productes que venien. Això va generar una situació de competència, deslleial amb el petit comerç en aquests territoris, moltes petites tendes, com ha passat també aquí a casa nostra durant molt de temps, van haver de tancar les seves portes, i quan un bon dia el supermercat se n'adona que aquella gran superfície no li resulta rentable, tanca, i aleshores en aquest territori es queden sense súper, sense tenda i sense res. I els únics llocs on anar a comprar menjar potser acaba sent un McDonald's. Això són els deserts alimentaris, territoris en els quals has de recórrer més d'un quilòmetre i mig o bé has d'agafar el cotxe per tal de poder tenir accés a comprar fruita i verdura.
El límit se situa aquí, un quilòmetre i mig, dos quilòmetres?
Sí, els estudis parlen d'aquestes
això,
xifres.
Això, quan comença aquí, als anys què, 80, 90 o més tard?
Bé, el fenomen, com et deia, sobretot és originari dels Estats Units. Aquí després podem parlar d'alguns exemples en concret, però on aquest fenomen s'ha imposat i s'ha convertit realment en un problema d'accés als aliments és als Estats Units. En els anys 40, 50, quan les famílies de classe mitjana als Estats Units van abandonar els centres de la ciutat i se'n van anar a viure a les afores, en aquestes...
Al suburb. Eh?
Exacte, a les urbanitzacions, ja tradueixo jo, que Adam Martin...
Skilton.
Doncs això, doncs a les perifèries de les grans ciutats, sí. Quan els nord-americans hi van anar a viure, també els súpers van tancar els seus establiments en el centre i es van anar a la perifèria. Això va fer que en molts centres de ciutats, als Estats Units, sobretot en centres empobrits, els súpers desapareixessin, com que en el seu moment també havien tancat les petites tendes perquè no hi podien competir, van desaparèixer, i aleshores ens trobem casos com en ciutats com la de Detroit, on la meitat de la seva població viu en deserts alimentaris. A Chicago, un 20% de la seva població no té accés allà on viu a poder anar a comprar aliments, i a Nova York, 3 milions de
però
persones.
Però ni paquis, bueno, dic paquis amb...
Amb què? Com
no,
ho dius?
No, ja m'enteneu, no, el barulaques
sí,
o aquests...
Sí, llocs on colmados, no? El típic colmado.
Fins a les 12 de la nit, perquè mira que això...
Tard,
o qualsevol...
sí.
Bé, et pots trobar llocs on potser que trobis algun producte envasat, però...
Car...
No...
molt car,
però no trobes la tenda.
No pots fer la compra setmanal.
Exacte. De fet, als Estats Units, segons dades del Departament d'Agricultura, això afecta a més de 23 milions de persones. I fins i tot s'utilitza el concepte d'apartheid alimentari, perquè sobretot succeeix en zones on la població està més empobrida.
És més del 10% de la població, això, eh?
Sí. És un problema greu. Aquí no en som moltes vegades conscient, però als Estats Units això està passant. I quan això passa als Estats Units...
Arribarà aquí.
Sabem que tard o d'hora també arriba a casa
nostra. I ha arribat a casa nostra, ja, això?
Doncs sí, precisament.
Perquè se m'estan acudint alguns exemples propers, eh?
Bé, d'una banda, ho podem veure en ciutats com aquí a Barcelona, on barris, per exemple, el barri més pobre de la ciutat de Barcelona és Ciutat Meridiana. Doncs a Ciutat Meridiana, a la zona nord de la Ciutat Meridiana, ara, a principis d'aquest any, va tancar el mercat municipal que allà hi havia, el mercat de Núria, va haver de tancar les seves portes, i amb el tancament d'aquest mercat pràcticament no queden botigues on comprar aliments.
Hi ha un supermercat enorme?
Tampoc hi ha supermercat.
No.
L'únic que queda és una petita tenda de comerç local, un colmado, que ven quatre coses, i és l'únic lloc que queda quan va tancar el mercat municipal. Hi ha grans superfícies, però a les afores. Aleshores, la gent de la zona, de la part alta de Ciutat Meridiana, si vol anar a comprar, a molta no li queda més remei que agafar el cotxe i anar-se'n cap al polígon industrial de Can Cuiàs, amb un Montcada i Reixac, a comprar. Perquè a la zona baixa de Ciutat Meridiana allà trobes tendes, però com que hi ha molts desnivells, és més difícil l'accés. Per tant, estem començant a veure com aquests fenòmens, o fins i tot en el centre de la ciutat, pel Gòtic, pràcticament no trobes una fruiteria.
No, costa.
Jo treballava a Portaferrissa, i hi ha una tenda que no sé si està al carrer Santa Anna, que allà continua, però crec que és l'única que et podies trobar a molts metres quadrats.
Això pot semblar una tonteria si tens 25 anys o 30 i tens cotxe, o diners per arribar a on vulguis, o mitjà de transport, el que sigui. Però si ets una persona gran... per la qual desplaçar-se, ni que sigui agafant un autobús per anar a comprar, és complicat, té efectes directes sobre la teva salut, sobre les teves tries alimentàries, sobre el que en acabat acabes menjant.
Sí, sí.
Una persona gran tampoc demana les coses per internet, ni se les fa portar a casa, perquè no ho coneix.
No, de fet és així, i aquest problema no només es dona en les grans ciutats, sinó que aquí a Catalunya cada cop hi ha més pobles petits que s'han quedat sense tenda. En total, a tot Catalunya hi ha 97 pobles que no tenen cap tipus de tenda on anar a comprar. Cada cop més les petites tendes en zones rurals, i també es produeix aquesta mateixa situació. Per tant, veiem que és en general, o en zones on hi ha molta gentrificació, a les grans ciutats, en zones empobrides, o també en la zona rural. I clar, quan tanquen aquestes tendes, l'única que quedava en el poble, aleshores què fa la gent? Si tu no tens cotxe, si ets una persona gran d'un municipi amb pocs habitants, on vas a comprar? I a la vegada també tanca un espai de socialització, perquè a vegades la tenda del poble, el bar del poble...
Però és curiós que si ets l'única que no sigui rendible, vull dir que si tanquessis pel que sigui, que al cap d'un temps o poc temps se n'obrís un altre.
Sí.
O al mateix lloc d'un traspàs.
Sí,
no?
Però a vegades, a vegades això, el propietari és gran, no ha aconseguit ningú a qui fer-li el traspàs de la tenda, i aquella tenda s'ha quedat sense que ningú que la gestioni. I això en els petits pobles passa molt, no només amb les tendes, sinó amb els bars i fins i tot amb les oficines bancàries, que és un altre dels problemes que tenen els petits pobles, que els tanquen també les oficines del banc o els caixers automàtics i no poden treure tampoc un duro per anar a comprar, si és que els hi queda alguna tenda on anar a comprar.
Hi ha molts llocs on hi ha el model americà, precisament, o més francès també, del polígon, no? Al poble pràcticament no hi ha res, i el polígon que hi ha a prop o al voltant trobes...
El cine...
El cine, el Frankfurt, 14 grans superfícies o supermercats, i has d'agafar el cotxe, sí o sí, i el McDonald's, i el Burger King, i el Foster's, i el que anava a dir, i la mare que ho va parir.
I això...
Però no ho he dit.
Ben fet. Ho has dit. I de fet, en aquests espais poca socialització es fa. Vull dir que quan parlem d'aquestes zones d'oci comercial, aquí el tracte personal doncs no existeix, no és el bar del poble.
I si existeix és una altra
cosa.
És molt superficial, és una altra cosa.
Això em refereixo,
no?
Sí.
Gran superfície, superficial, veus?
Gran superficial.
Olivares és el number one.
Sí. No, si ho ha dit ell.
Amb el meu permís.
Jo només poleixo.
El number one, perdó, amb Olivares és l'Adam Martín.
Poleixo
els diamants que deixes anar.
Sí. Molt bé. Tenim rebost?
I tant.
Vinga, va.
El rebost de la Vives.
Va, repassem els rebots i després repassem solucions, també, que ens les hem deixat una
mica
penjades.
També, el que tu diguis. Doncs,
que hi ha el guió, que hi ha el guió.
Bueno, com vulguis.
Si fes una cosa
tu manes, sí. No direm què em fa amb els guions.
No, tu manes.
Exacte, jo? Gràcies. No, aleshores, Rebost, us porto un llibre molt bonic, un llibre que es titula La granja urbana, d'una jove biòloga, la novel·la Carpenter, publicat amb Capitan Swing, i és un llibre on aquesta noia, és un llibre, ella viu als Estats Units, vivia a la zona nord dels Estats Units, a Seattle, i va anar a viure a Oakland, a Califòrnia, que és un dels paradisos justament de les alternatives agroalimentàries, i va anar a viure en una zona precisament que era similar a un desert alimentari, una zona de les afores d'Oakland, en la qual doncs no hi havia pràcticament llocs on anar a comprar aliments, zona de pauperada, amb molta violència. Va trobar una casa vella amb una gran extensió i va decidir muntar-hi una granja. Aleshores, aquest llibre, La granja urbana, és la seva pròpia experiència, està escrita com una biografia, com un diari, de com va convertir una casa que es queia a trossos i un solar abandonat en una granja on hi cultivava, on hi tenia animals, i d'això en va fer el seu modus vivendi. I és un llibre que explica aquesta experiència justament de com donar vida, com cultivar aliments en una zona on habitualment la gent no pot ni tan sols tenir accés a menjar. Val molt la pena.
La granja urbana, novel·la Carpenter, editat per Capitan Swing. M'agrada molt el nom de l'editorial. No sé si és l'editorial o la col·lecció.
Un editorial que té llibres molt bons i molt interessants.
Capitan Swing. Mola molt. I ens havíem quedat pendents de les solucions, perquè hem plantejat el problema i una cosa que ens fa molta ràbia que passi, i aquí procurem que no passi, és que no es donin solucions. El problema és aquest, que dèiem, desastres alimentaris, i què hi podem fer per arreglar-ho?
Doncs una banda, com a consumidors, tu menges, tu manes, pots decidir on vas a comprar i pots apostar per comprar en el comerç local, per tal que aquest comerç local no es vegi obligat a tancar quan de sobte té una gran superfície al costat, perquè els diners que nosaltres deixem en un petit comerç reinverteixen, costumen a reinvertir molt més en el territori que no pas si tu vas a comprar una gran superfície on aquell benefici se l'acaba portant un gran inversor que potser vés a saber què n'acaba fent d'aquests diners. Aleshores, comprar en el comerç local és invertir també en el territori, és combatre aquests deserts alimentaris, i també el que cal, com sempre diem, és una implicació de l'administració pública. L'administració pública també ha de promoure aquest comerç local, aquest petit comerç, per tal que no es vegi obligat a tancar les portes davant l'ofensiva de la gran distribució.
Molt bé, doncs Esther, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
La setmana vinent seguim.
Més.
BioCop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme, makes my day, everything I need here today.
Doncs ho deixem aquí. El Sants Estelvis d'avui us volia explicar totes aquestes qüestions. El Ricard Portal, el control tècnic, el David Olivares,
no sé exactament
què fa,
sí,
però aquí està, ara està fent fotos.
Jo me faig foto d'aquest llibre tan xulo.
És maco. Penja-la a l'Instagram.
Sí,
parlant de l'Instagram, que bé que m'ho he fet venir. Tenim un Instagram xulíssim.
De manual.
Amb moltes receptes de la Gina Estapé i amb, bé, fotos dels convidats i fotos del David, que acaben d'espatllar el conjunt, però hi han de ser també, i que podeu trobar a @sansiestalvis, al Twitter també la mateixa adreça, i un correu electrònic a sans@catradio.cat. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Espero que el programa us vagi servint per fer petits canvis d'hàbits, han acabat per millorar la vostra salut i per fer-vos una mica més feliços. Ens escoltem la setmana vinent. Gràcies, adéu. To the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today. Happiness has spreads away. Happiness has spreads away. Happiness has spreads away. Happiness has spreads away. Take my time. Oh.